Bona tarda, són les 6.
Uniseguit, l'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
No crec en absolut que Putin visqui una crisi de bogeria o de paranoia. Això és el que ha apuntat l'expresident francès François Hollande, una de les persones d'Europa que, juntament amb la cancellera Merkel, més han negociat amb el líder rus. En una entrevista amb diversos mitjans internacionals, Hollande també apuntava que nombroses famílies russes estan lligades a Ucraïna i que destruir habitatges i bombardejar ciutats ocasionaria, sens dubte, un estat de xoc a Rússia. I l'expresident acabava l'entrevista amb dues frases. Putin ha comès una falta que li costarà cara durant un temps i la més sorprenent, hi ha una racionalitat i és prou espantosa perquè no busquem arguments psicològics. Les forces russes ja han començat l'atac d'alta precisió sobre Kiev, la capital d'Ucraïna. Ho ha confirmat un assessor del Ministeri de l'Interior ucraïnès. Pere Juventí, bona tarda.
Bona tarda, Diana. Com a mínim ja han atacat una torre de telecomunicacions de la capital. El Ministeri de Defensa rus ha assegurat que es tracta d'un atac d'alta precisió i ha demanat als veïns i veïnes de la ciutat que marxin a casa seva.
A Madrid, avui, l'encara president del Partit Popular, Pablo Casado, ha dit adéu.
Casado s'ha acomiadat en un discurs després de la Junta Directiva Nacional del Partit Popular, que ha formalitzat la convocatòria del pròxim Congrés Nacional Extraordinari, on el partit haurà d'escollir un nou president del partit.
I a Catalunya, un estudi de la taula del tercer sector afirma que l'augment de les dones al mercat laboral no està disminuint la bretxa de gènere.
L'entitat reclama racionalitzar horaris i més polítiques de família per combatre desigualtats entre homes i dones.
D'aquest problema constant en parlarem en uns minuts amb la responsable d'aquest estudi, la professora del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra, María José González. I pel que fa als esports, Carla Buigas, bona tarda.
Bona tarda, Diana.
Les recomanacions del Comitè Olímpic Internacional d'apartar atletes i equips russos i bielorussos està afectant de ple les diferents competicions esportives.
Unes sancions que afecten des del món del futbol a l'atletisme, passant pel patinatge artístic. Les federacions internacionals han decidit excluir-los com a represàlia per la invasió de Rússia sobre Ucraïna.
Punt i seguit.
Abans de repassar el més destacat, fem una ullada de com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. El temps ve marcat per la bonança amb unes temperatures que pugen respecte a les que hem tingut aquests últims dies. Ambient força agradable el que tenim en aquests moments arreu del país i ja amb algunes poblacions que arriben fins als 20 graus. De tota manera, aquesta tarda començarà a haver-hi petits canvis. Augmentarà la nuvolositat al llarg de les properes hores a les comarques de la meitat est, bàsicament, comarques de Barcelona, comarques de Girona, també comarques del nord, Pirineu, Prepirineu. Aquests núvols són una miqueta l'avançada dels núvols que tindrem demà. I és que demà aquests núvols estaran presents arreu de Catalunya. Al matí amb clarianes per demà a la tarda i a risc de ruixats a les comarques del Pirineu, del Prepirineu i també del nord de Barcelona. Per tant, doncs, a partir de demà comença una situació meteorològica d'inestabilitat que ens portarà cada dia precipitacions a un lloc o altre de Catalunya. Per tant, avui no plourà enlloc, però a partir de demà les precipitacions, que no han de ser gaire destacables i gaire importants, ens afectaran els propers dies.
Les forces russes ja han començat l'atac d'alta precisió sobre Kiev, la capital d'Ucraïna, ho ha confirmat fa poca estona un assessor del Ministeri de l'Interior ucraïnès.
Com a mínim ja han atacat una torre de telecomunicacions de la capital i han deixat tota la ciutat sense senyal de televisió.
El Ministeri de Defensa rus ha assegurat que es tracta d'un atac d'alta precisió i ha demanat als veïns i veïnes de la ciutat que marxin de casa seva.
Segons l'agència de seguretat russa TASS, l'exèrcit rus ha atacat els centres tecnològics dels serveis de seguretat ucraïnesos i altres punts estratègics que hi ha a Kiev. Per això han demanat a la població civil que visqui a prop d'aquests centres de comunicacions que abandonin casa seva, un avís que fan extensiu a tots aquells ciutadans que consideren que estan implicats en provocacions contra Rússia.
Davant d'aquest anunci fa una estona també, abans de l'inici de l'operació, el ministre de Defensa ucraïnès assegurava que el govern rus prepara un atac psicològic contra els ucraïnesos. Afirmava que el seu objectiu és trencar la unitat entre els ciutadans i l'exèrcit.
El cap del Departament de Defensa ha escrit un missatge a les xarxes socials on considera que Rússia ha engegat una campanya per difondre missatges falsos de manera massiva que indiquin que Ucraïna té intenció de rendir-se. Reitera que això és fals, que són a Kiev i que pretenen resistir fins a la victòria.
Davant l'atac a la capital, Ucraïna demana a Rússia que no destrueixi la catedral de Santa Sofia a Kiev.
L'ambaixada d'Ucraïna al Vaticà assegura que els serveis d'intel·ligència del país tenen constància que l'exèrcit rus està preparant un atac aeri contra la catedral de Santa Sofia a Kiev, patrimoni de la humanitat per la UNESCO. Davant d'això, l'ambaixada ha demanat al Kremlin que no destrueixi la catedral, ja que és considerada la perla d'Ucraïna.
I el Parlament Europeu ha aprovat aquest dimarts per una àmplia majoria una resolució en què dona suport a l'entrada d'Ucraïna a la Unió Europea i demana també que s'endureixin encara més les sancions contra Rússia i Putin.
La resolució s'ha aprovat després d'una emotiva intervenció del president d'Ucraïna. Tot i l'aprovació, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha advertit que queda un llarg camí per recórrer. De fet, el procés d'adhesió d'un nou estat a la Unió Europea és llarg i burocràtic i en ocasions pot durar més d'una dècada.
I tot i l'ofensiva que ha començat fa menys d'una hora, en principi, Ucraïna i Rússia es reuniran demà per segona vegada.
Una reunió que ara perilla perquè el president Zelensky ha dit en declaracions a l'agència Reuters que l'exèrcit rus ha de deixar de bombardejar les ciutats del seu país abans de començar converses significatives sobre un alto al foc. El president ucraïnès també ha demanat als països membres de l'OTAN que imposin una zona d'exclusió aèria per aturar la força aèria russa, una possibilitat que els aliats han descartat pel risc que suposaria d'enfrontament directe amb Rússia, una potència nuclear.
Tot plegat en el sisè dia d'atac sense treva a Ucraïna, on imatges d'un satèl·lit nord-americà han mostrat des de primera hora del matí un llarg comboi militar cap a Kiev.
La cua s'estén fins a gairebé 70 quilòmetres, és integrada per desenes i desenes de vehicles i es trobaria, volíem dir, a poc més de 20 quilòmetres de la capital. D'altra banda, més de 70 soldats ucraïnesos haurien mort en un atac d'artilleria russa contra una base militar al nord-est del país.
I la resposta del president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, a l'atac perpetuat al país ha estat acusar Rússia de protagonitzar crims de guerra.
En un nou vídeo, Zelensky ha exigit altra vegada més accions de la comunitat internacional que aïllin el règim de Putin. També ha reclamat acabar amb les compres de productes energètics russos, com el gas o el petroli, perquè, en paraules del mateix president, comprar productes russos és pagar assassinar a gent.
Mentrestant, milers de persones intenten fugir del país. L'ONU calcula que uns 470.000 estrangers estan intentant sortir d'Ucraïna per les fronteres dels països veïns.
Molts són estudiants, però també hi ha treballadors expatriats que a poc a poc es podien imaginar aquesta situació, que viurien aquesta situació de conflicte bèl·lic quan van deixar els seus països d'origen per anar a treballar a Ucraïna. En aquest sentit, l'ONU fa una crida als països veïns que també els acullin sota la condició de refugiats.
Brussel·les vol prohibir avui mateix els mitjans estatals russos, Russia Today i Sputnik, a la Unió Europea. Segons l'organisme europeu, l'objectiu és restringir l'accés dels òrgans de propaganda del Kremlin al mercat audiovisual europeu.
I la mesura afecta la transmissió o distribució per tots dos de mitjans. Xavier Mas, de Xaixàs, periodista de La Vanguardia, ha explicat al Tot anirà bé que en aquest context és important el paper que juguen les xarxes socials.
Aquestes persones que estan denunciant la guerra des de l'interior de Rússia i criticant molt el Vladimir Putin i posant-lo com a culpable d'aquesta guerra, s'està arriscant a que la detenguin i anar a la presó. O sigui que són molt valents i això s'ha de reconèixer, perquè ho fan amb la seva cara. Però amb ells és necessari, perquè els mitjans independents que puguin explicar la veritat han tot callat.
L'empresa Google també ha anunciat aquest dimarts en un comunicat que bloquejarà tots els canals de YouTube connectats a les cadenes russes a conseqüència de l'atac militar rus contra Ucraïna.
I a Catalunya actualment hi ha 22.000 persones ucraïneses, segons les últimes dades del govern.
De moment n'hi ha 73 als albergs de Catalunya i el consolat ucraïnès calcula que en els propers dies els albergs en podran acollir 139 més. La portaveu del govern, Patricia Plaja, ha reiterat que el govern està compromès a ajudar-los i ha demanat a la Unió Europea que faci tot el que estigui a la seu abast per aturar el conflicte.
I més enllà del conflicte a Ucrania, a Madrid avui l'encara president del Partit Popular, Pablo Casado, ha dit adéu.
Deseo muy sinceramente toda la suerte al próximo presidente del Partido Popular. Le deseo mucho acierto en su empeño y le deseo todo el éxito para concitar la lealtad y el respaldo que sin duda va a necesitar. El mío lo tendrá el primero, desde la máxima prudencia y discreción.
Casado ho ha dit en el discurs de comiat que ha fet després de la reunió de la Junta Directiva Nacional del PP. La trobada ha servit també per formalitzar la convocatòria del pròxim Congrés Nacional Extraordinari, on el partit haurà d'escollir el nou president.
En la seva intervenció davant els barons de la formació, Casado no ha fet mencions concretes a la crisi viscuda amb l'espionatge Ayuso fins al final del seu discurs. Ha estat aleshores quan ha defensat la seva gestió, lamentant el que hagi pogut fer malament, però també criticant la reacció dels populars, que considera que no mereix. L'encara president del Partit Popular també ha assenyalat que el futur del partit ha de passar per la lluita contra l'independentisme.
Los enemigos de la libertad siguen ahí. El nacionalismo excluyente, los herederos de los terroristas, el populismo radical y el colectivismo identitario. Pero las recetas frente a ellos están claras. Libertad, constitucionalismo, europeísmo y atlantismo.
Casado també ha expressat la seva lleialtat cap al gallec Alberto Núñez Feijóo, que també tot apunta que agafarà a partir d'ara les regnes del partit.
I encara en política, el Tribunal Suprem ha anul·lat el judici contra la diputada de la CUP, Aurèlia Reguant, per desobediència. El procés havia de començar avui mateix, però s'ha aturat per un defecte processal i ara s'haurà de tornar a fixar una data.
Els magistrats consideren que l'escrit de conclusions provisionals de la Fiscalia s'havia d'haver presentat davant el mateix Suprem i no al jutjat ordinari de Madrid, que instruïa inicialment la causa perquè és aforada just davant de les portes del Tribunal. Reguant ha recalcat que tornaria a fer exactament el mateix, ho ha dit referint-se al judici de l'1 d'octubre, quan es va negar a respondre les preguntes de Vox i motiu pel qual avui s'asseurà al Banc Suprem.
Sabent que si tornés a haver-hi una situació similar, tornaríem a fer exactament el mateix. Hi ha hagut una sèrie d'irregularitats durant el procés que ens porten a demanar la nul·litat, però alhora també l'absolució, partint de que el dret a l'objecció de consciència és un dret que hauria d'estar reconegut i que assenyalar el que és el feixisme, en aquest cas el feixisme, el que era en el procés del judici de l'1 d'octubre, és un deure que tenim.
A tot això, la Fiscalia ha decidit rebaixar la petició de pena contra Reguant de 6 a 4 mesos de presó. El document s'ha conegut aquest dimarts a primera hora del matí, just abans de començar el judici.
I us ho dèiem en titulars, un estudi de la taula del tercer sector alerta que l'augment de les dones al mercat laboral no està disminuint la bretxa entre dones i homes.
Aquesta és la conclusió que se'n desprèn de l'estudi, la pobresa en les dones, el precari equilibri del treball i la conciliació impulsat per la taula del tercer sector social. És per això que l'entitat proposa racionalitzar horaris i més polítiques de família. L'ocupació de dones de 25 a 45 anys amb fills ha passat del 47% al 1999 al 72% al 2021. Tot i això, la bretxa de gènere no ha millorat i hi ha una major proporció de dones a les feines no remunerades i continuen sent les dones les que s'adapten a les necessitats familiars.
L'autora d'aquest estudi és la María José González. Ella és professora agregada del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra, membre també del grup de recerca en sociodemografia i del Centre d'Estudis de Gènere. María José, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Al dossier apunteu que, tot i que en els últims anys hi ha hagut un augment de les dones en el mercat laboral, això no ha comportat una disminució de les desigualtats de gènere. Per què creieu que està passant això?
Bé, el que està passant és que les responsabilitats de treball domèstic i de cura continuen estan distribuïts d'una manera tremendament injusta i la major càrrega recau sobre les dones. De fet, a l'estudi parlem de la triple càrrega, que és el fet que les dones treballen al mercat de treball de manera remunerada, tornen a casa i continuen treballant en les tasques domèstiques i de cura, en aquesta segona jornada, i després, quan finalment ja han acabat tot i seuen al sofà, continuen amb aquesta càrrega mental, que és la planificació, la gestió. Per tant, és un continu de treball molt invisibilitzat que està molt concentrat en les dones. Per tant, és molt difícil aconseguir la igualtat al mercat de treball si no alliberem de pes, de càrrega a les dones.
A l'estudi també analitzeu com ha afectat la pandèmia en aquest àmbit, no?, a les dones. Quines són les principals conseqüències derivades de la Covid en les dones catalanes?
Bé, el que hem vist és que hi ha com un perfil de dones amb una situació de més vulnerabilitat. Les dones estrangeres, les dones amb criatures, especialment les llars monoparentals, encapçalades per dones, les dones de baix nivell educatiu. Aquestes són les dones amb especial vulnerabilitat. Però després, el màxim de la vulnerabilitat són aquells treballadors irregulars, el mercat de treball, i especialment les dones vinculades al sector de les cures. Les treballadores domèstiques, un dia per l'altre, es van veure sense cap mena de protecció social i la situació ha estat tremendament crítica. També, això no s'esmenta a l'estudi, però a la presentació del treball aquest matí a la taula de les entitats del tercer sector ha sortit altres treballadors irregulars, com serien les treballadores sexuals. Hi ha sectors a l'economia totalment invisibilitzada que han patit especialment les conseqüències del confinament. Hi ha un estudi on es fa un creuament de les dades de l'enquesta de població activa i el nombre d'afiliats a la Seguretat Social, que estima que al voltant d'un terç de les dones treballadores domèstiques estan en situació totalment irregular. Això vol dir que aquestes persones no podien reclamar cap mena d'ajuts o no podien acollir-se als ERTOs que han tingut altres treballadors en l'economia formal.
Ja per acabar, tu ara deies una d'aquestes solucions. A l'estudi em proposeu una sèrie de mesures per reduir aquestes desigualtats. Evidentment n'hi ha moltes, però quines consideres que són les més urgents o les que podrien ser més eficaces a curt termini?
A veure, les més importants és la racionalització dels horaris, fer jornades laborals més curtes i compactes, intentar evitar aquesta pausa a l'hora de dinar que fa que la jornada laboral sigui interminable. Això és totalment incompatible amb la vida personal i la vida familiar. Cal afavorir jornades laborals que permetin als pares i a les mares passar temps de qualitat amb els seus fills, amb els infants. Cal crear polítiques de família que comportin una compensació salarial de manera que s'elimini el biaix de gènere. No pot ser que les polítiques de reducció de les jornades laborals només l'agafin les dones, perquè al final estem generant altres pautes de desigualtat de gènere. Cal engrescar els homes per agafar les llicències de cura i per agafar aquestes reduccions també. Si es fan amb aquesta compensació, potser són més atractives pels homes. Cal crear paquets de llicències remunerades per la cura. Els infants saben que són totalment increïbles. O sigui, un dia es posen malalts, un altre dia també. No saps mai ben bé quan necessitaràs comptar amb aquesta flexibilitat, o fins i tot els pares, quan es fan grans, se'ls ha d'acompanyar al metge. Hi ha moltes necessitats de cura i que s'han d'atendre d'alguna manera. I s'han de repartir aquestes cures amb els homes i les dones.
Doncs, María José González, moltes gràcies per estar amb nosaltres aquesta tarda, per explicar-nos-ho, i que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. A reveure, adéu.
Punt i seguit.
A Barcelona, les vidreres de la Sagrada Família es podran veure a partir d'ara amb detall a través de les pantalles 8K que s'instal·laran al temple.
Es podran veure a través de 16 pantalles amb mides que van de les 55 a les 85 polzades i amb una brillantor que mostra el 100% del color. És un acord de la Fundació Sagrada Família amb Samsung.
I en successos atenen al Montsià la dona més buscada del Regne Unit. Forma part d'una banda criminal amb 15 persones més i està acusada de blanqueig de capitals. Es calcula que hauria defraudat més d'un bilió de lliures.
La dona té 47 anys i feia 9 anys que vivia a Catalunya. La resta de membres de la banda van ser jutjats al Regne Unit, però ella no es va presentar al tribunal, que la va condemnar 8 anys de presó. El grup es dedicava a defraudar l'IVA a través de la compra-venda de mòbils. La banda va arribar a vendre més mòbils que totes les botigues legals del Regne Unit juntes. La Guàrdia Civil l'ha trobat a Santa Bàrbara, un municipi del Montsià on viuen unes 4.000 persones.
Els bombers aconsegueixen recuperar el cadàver d'una persona al barranc de la Coma d'Abella, el Pallars Sobirà. Ara els Mossos d'Esquadra intentaran identificar-lo per comprovar si és l'excursionista perdut des de diumenge.
El cos de salvament ha aconseguit recuperar el cos passades les 2 de la tarda. Els pompiers d'Aran el van localitzar ahir al vespre, però per l'hora que era no el van poder treure del fons del barranc. Ara la policia científica haurà de comprovar si és l'excursionista madrileny de 27 anys que buscaven des del diumenge a la tarda. El cos ha estat trobat a tocar del refugi de Mitges.
A presó, un home amb més de 30 antecedents que va vexar i agredir una parella sense llar. Una de les víctimes va acabar morint a l'hospital per causes alienes a l'agressió.
El jutjat ha enviat a presó un home de 23 anys que els Mossos d'Esquadra van detenir a Reus acusat de delictes contra drets fonamentals i llibertats públiques i d'abús sexual. El detingut es va apropar a la parella i va gravar amb el mòbil com els insultava, bufetejava l'home i abaixava els pantalons de la dona per abusar sexualment d'ella. Les víctimes van ser traslladades a l'hospital on l'home va morir per causes alienes a l'agressió, segons el dictamen mèdic i com ho ha corroborat l'autòpsia.
Punt i seguit. L'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
Avui la Sílvia Muñoz ha viatjat per l'espai. Ho ha fet en un espai remot del Mobile World Congress, on volar per l'univers és possible. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. És la gran atracció del Mobile World Congress de Barcelona. Hores i hores de cua per poder submergir-te en un viatge en avió que passa entre edificis i carreteres fins a disparar-te cap al planeta Metavers. Perquè ens fem una idea, seria l'evolució del cinema en 4D, on les butaques tenen tracció, com passa en el Tibidabo, o en l'antic IMAX Port Vell. Aquesta experiència de SK Telecom et permet endinsar-te en el Metavers, una metàfora de la realitat amb la qual pots interactuar i que es pot utilitzar, per exemple, en sectors com els videojocs. Tota una aventura, Diana.
Gràcies, Sílvia. Tot això, Pere, el director del certamen 4 Years 4 Now del Mobile World Congress, Pere Duran, ha assegurat que aquest any hi ha molta interacció entre les startups i les grans corporacions.
Duran insisteix que la clau de tot plegat és buscar els nous elements a la indústria.
Les sensacions són boníssimes. Jo crec que 4 Years 4 Now, aquesta edició, representa una mica el moment, no?, de l'ecosistema, que és molt bo, és molt bo. No ho hem vist aquest últim any, que hi ha hagut rècords d'inversió, i realment una cosa molt interessant és que les grans empreses tecnològiques també estan buscant molt col·laborar amb startups, però estan buscant el que se'n diu the next big thing, no?, el nou producte i la nova onada d'innovació, i això es nota molt i jo crec que ho representa molt bé.
El director de 4 Years 4 Now ha reiterat que el fet que hi hagi més de 600 startups al mobile és una molt bona representació del que està passant en el panorama tecnològic a nivell mundial.
I acabem amb els esports, Carla. Les recomanacions del Comitè Olímpic Internacional de Partit Atletes i equips russos i bielorussos està afectant de ple les diferents competicions esportives. Moltes disciplines es veuen afectades per les sancions.
Les federacions internacionals han decidit excloure'ls com a represàlia per la invasió russa sobre Ucraïna, una sanció que se suma a la de 2 anys sense poder exhibir banderes ni l'himne nacional en competicions determinades pels casos de dopatge. Les noves sancions afecten el futbol. La UEFA i la FIFA han decidit excloure la selecció russa de la repesca del Mundial de Qatar. També l'Espartak de Moscou ha quedat suspès de l'Europa League en bàsquet. L'Eurolliga ha eliminat de la competició els 3 equips que hi jugaven, el CSKA de Moscou, el Zenit de Sant Petersburg i l'Unix Kazan, també en bàsquet femení aquesta tarda a la FIBA. Té prevista una reunió per fer fora l'Ekaterinburg, el gran favorit a guanyar l'Eurolliga, i també el Dinamo de Kursk, que estarà fora dels quarts de final. Un fet, per cert, que podria beneficiar l'Espart Girona, que podria tornar a entrar a la competició després de quedar darrere el mateix Dinamo Kursk.
La Federació de Natació i el World Rugby també han anunciat que suspenen les corresponents competicions a Rússia per la seva invasió a Ucraïna. També la Federació Internacional de Patinatge ha vetat la participació de patinadors russos i bielorussos.
Disciplina on, recordem, es troba la campiona del Mundial 2021 i també campiona dels Jocs Olímpics de Pequín de fa poques setmanes, Anna Shcherbakova. La Federació Internacional d'Atletisme també ha comunicat aquest dimarts aquesta sanció i, per tant, tampoc comptarà amb atletes russos ni bielorussos. També pendents del que passarà amb el tenista Daniil Medvedev, que aquesta setmana ha aconseguit precisament el número 1 de l'ATP mundial, traient-li lloc a Novak Djokovic. La Federació Ucraïnesa de Tenis ha demanat que els esportistes russos quedin exclosos de la competició, però encara l'ATP no ha dit res oficial. Estarem pendents de com avança. Pel que fa a la Federació Internacional de Voleibol, ha anunciat que retirarà Rússia de l'organització d'aquest mundial, un mundial, per cert, que s'havia de disputar al mateix país rus. L'organització ja ha anunciat que aviat comunicarà al nou país anfitrió.
I pel que fa a l'agenda esportiva, aquest vespre el Barça de bàsquet torna a la Lliga, a les 9 rep el Morabanc Andorra.
Els blaugranes enceten avui un mes de març frenètic que compten amb 13 partits en 29 dies. Avui juguen contra l'Andorra el partit corresponent a la 15a jornada de la Lliga, que va ser ajornat per casos de Covid a les files dels 2 equips. Tot i no comptar amb molts bons resultats, l'Andorra ha millorat molt el seu joc i es troba en un molt bon moment. De fet, van guanyar el Real Madrid a la seva pista. L'alè blaugrana Sergi Martínez sap que és un equip molt fort.
Jo crec que tenen molt bon equip, des del començament de temporada són els mateixos, però bueno, a partir d'aquest canvi d'entrenador que van tindre, crec que molts jugadors han donat un pas endavant i la veritat és que estan jugant un bàsquet molt sòlid.
Pel que fa al Barça, arriba amb la moral ben alta, venen d'aconseguir la Copa del Rei a Granada, una copa que, per cert, oferiran abans de l'inici del partit a l'afició culer. Per la trobada, Jessica Vicius no podrà comptar amb Corey Higgins i tampoc amb Pierre Urriola, que continuen lesionats.
En futbol, demà el Barça femení debuta a la Copa de la Reina d'enguany. S'enfronta als vuitens de final contra el Rayo Vallecano.
La copa arriba als punts més decisius. Les blaugranes debutaran a la competició demà dimecres a Vallecas a les 4 de la tarda. El Rayo Vallecano, entrenat pel polèmic entrenador Carlos Santino, és cué a la Lliga Domèstica, però tot i així, Jonathan Giraldet defensa que el seu camp és un camp difícil.
És un camp difícil, és un equip que és cert que la Lliga està necessitat perquè necessita puntuar per la dinàmica que porten ara mateix a la Lliga, però és una competició que pocs partits pots plantar a les fases finals de la competició. Per tant, com et dic, no estem confiades pel fet de que juguem contra l'últim classificat, perquè sabrem que serà un partit igual que difícil que tenim també a la Lliga.
Jonathan Giraldez compta amb nombroses baixes. No podrà comptar amb Catacol, Jana Fernández, Mariona, Oshoala, Bruna, Vilamala, Irene Paredes i tampoc amb Caroline Graham Hansen. Per tot això, ha citat també a quatre jugadores del filial per completar aquesta llista, que són Maria Molina, Martina Fernández, Maria Pérez i Ona Baradat. El torn de l'Espanyol femení serà dijous a les 5 de la tarda davant el Madrid Club de Futbol. Les blanquiblaves ja van eliminar un equip de primera divisió a la primera ronda, que va ser l'Alavés.
El futbol masculí, demà arrenquen els partits de tornada de les semifinals de la Copa del Rei. La primera és entre el València i l'Atlètic de Bilbao.
El partit d'anada va acabar amb un empat a 1 al marcador. El bitllet cap a la final, per tant, es decidirà demà més talla. Demà, 2:15 del vespre, el tècnic del València, José Bordalás, diu que tot i ser el 50-50 a l'eliminatòria, el juga a favor per l'afició.
El Atleti es un grandísimo equipo, no hay que olvidar que ha llegado a esta semifinal también haciendo cosas importantes, eliminó al FC Barcelona y al Real Madrid, que no es nada fácil, pienso que estamos al 50%, sí que es verdad que nosotros jugamos en casa con nuestra afición y está claro que nuestra afición nos va a dar ese plus, esa energía que siempre te da Mestalla.
Per part de l'equip basc, Marcelino ha assegurat que serà un partit difícil però que l'enfrontaran amb convenciment.
Times I'm easy today, babe. I'm so happy that soon I'll see you again. I don't remember how it feels to hold your hand. I've been feeling so alone for so long.
Aquest cap de setmana els Stay Homes han publicat Another Love Song, un dels temes que van fer conèixer el món des del seu balcó i que els fans més havien demanat que gravessin. Per fer el tema van anar als mítics estudis d'Abbey Road de Londres. Nosaltres ho deixem aquí. A la producció hem tingut el Pau Massip i a la tècnica el David Morral. I tindreu més informació als butlletins horaris i a la web i a les xarxes socials de Ràdio Estel.
Honey, baby, darling, cheesecake, I miss you so. 'Cause I miss you, baby. And it drives me crazy.
Ràdio Estel.
Seguim els camins de l'espiritualitat.
L'actualitat religiosa de casa nostra i del món.
Seguim els camins de la solidaritat.
Les accions socials i el treball per un món millor són a la nostra ruta.
Seguim els camins de la cultura.
Llibres, cinema, música i tot allò que alimenta l'ànima.
Fem els camins amb Espurna.
A l'hora del programa ens emocionem una mica.
De dilluns a divendres de 8 a 9 de la vesprada.
Quan acaba el dia.
Comencen els camins.
A Ràdio Estel.
Cuides UIC Barcelona, la primera clínica universitària especialitzada en malalties avançades i necessitats pal·liatives. Acompanyament personalitzat de pacients i famílies, suport sanitari i psicosocial. Integrada a l'Hospital Universitari General de Catalunya. Visita'ns a uic.es/cuides. Cuides UIC Barcelona. Driving Values Forward.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.